Aquest és un podcast del...
Història.
Segur que alguna vegada heu gaudit de l'espectacle d'una nit estelada, oi? Però en el nostre dia a dia, cada cop costa més aconseguir-ho, perquè molts vivim en ciutats o en municipis que tenen molts focus de llum artificial encesos als carrers i les cases. D'això se'n diu contaminació lumínica. Ara bé, si mai teniu l'oportunitat de marxar a un espai natural obert on no hi hagi cap llum artificial a molts quilòmetres a la rodona i enxampeu una nit sense núvols, l'espectacle de les estrelles és impressionant. I és molt fàcil que al cap ens apareguin desenes de preguntes. Són molt lluny els estels? Per què sempre veiem les mateixes constel·lacions? Quantes estrelles hi deu haver? Hi ha preguntes que difícilment tindran resposta, però n'hi ha una que sí que en té. I es va trobar gràcies a la nostra protagonista. Una pregunta força complexa. De què estan fetes les estrelles?
Avui coneixereu la història d'una noia que, malgrat tenir-ho molt difícil perquè a la seva època es menystenia les dones, va aconseguir el que més desitjava en el món, convertir-se en científica i fer descobriments importants. Conèixer per primer cop coses que mai ningú havia sabut abans. Una científica a qui apassionaven les ciències i que va veure en el cel i les estrelles una oportunitat per investigar l'univers. La primera dona doctorada en astronomia del món. Una investigadora apassionada, treballadora, valenta i molt intel·ligent, que va fer història. Sabeu com es deia? Cecília Payne.
Fa prop de 125 anys, concretament l'any 1900, va néixer la Cecília, la nostra protagonista. Va ser a Wendover, una petita ciutat anglesa entre Londres i Oxford. Era filla de l'advocat Edward Payne i la seva esposa Emma Leonora Pertz. Va ser la gran de tres germans, però, malauradament, quan la petita Cecília només tenia 4 anys, el seu pare va morir. La mare va haver de criar els tres menuts tota sola, cosa que li va costar molt d'esforç, treball i paciència.
La mare sempre va tenir clar que els seus fills havien de rebre una bona educació i la petita Cecília sempre es va esforçar molt amb els estudis per ser una persona de profit el dia de demà i així poder ajudar a casa. Quan tenia 12 anys, a més de l'anglès, que era la seva llengua materna, també dominava el francès i l'alemany i començava a aprendre llatí i era molt bona en matemàtiques i geometria. Va veure de seguida que l'apassionaven les ciències, però hi havia un problema.
Senyoreta Dalglish, m'agrada molt el que ens ensenya de ciència, però trobo que en fem molt poques hores.
Tens raó. No està gaire ben vist que a les escoles de noies s'ensenyi ciència.
Però el meu germà fa moltes més classes, és injust.
Ai, Cecília, tens raó. Vivim en un món injust. Als nois se'ls permet poder escollir la professió que voldran fer quan creixin, però les noies tenim les opcions molt més limitades.
Així que no puc estudiar més ciències?
Farem una cosa, però no ho diguis a ningú. Serà el nostre secret.
La mestra Dorothy Dalglish, veient l'entusiasme que tenia la Cecília per aprendre, va començar a deixar-li els seus llibres de física perquè se'ls pogués llegir a casa. I de tant en tant se l'emportava amb ella a visitar museus. La Cecília estava molt contenta d'aquell petit privilegi. Com que sabia que era una oportunitat molt gran per aprendre allò que tant li agradava, es passava hores i hores llegint i estudiant pel seu compte. Tant s'hi va bolcar que amb 19 anys ja en sabia un niu i va aconseguir una beca per estudiar a la Universitat de Cambridge, una de les més prestigioses del país.
En aquell temps, a Cambridge se separaven els estudiants en classes diferents. Els nois per un cantó i les noies per l'altre. i per molt bona que fos una alumna, com que era dona, se la tractava sempre com una estudiant de segona classe. Fins i tot els exercicis de laboratori que els nois feien sols, les noies les posaven en parelles, perquè consideraven que eren menys intel·ligents. Quina bestiesa! Tot i així, la Cecília, com sempre, es va esforçar molt en tot el que feia. Volia demostrar que tenia les mateixes capacitats que qualsevol altre alumne, fos noi o noia.
Va començar a estudiar botànica, que és la ciència que estudia el món vegetal, i també física i química. Però la botànica la va deixar després del primer any. Sabeu per què? Perquè una altra ciència encara li va cridar més l'atenció. Un dia va assistir a una conferència de l'astrònom Arthur Eddington. El científic va explicar l'expedició que havia fet al Golf de Guinea, a la costa oest d'Àfrica, per observar i fotografiar les estrelles durant un eclipsi de sol.
Quina passada! Hi ha tantes coses que no sabem de les estrelles i els planetes? És un món infinit! Hi ha moltes coses per investigar! Vull ser astrònoma, com el senyor Eddington, i tant si ho vull!
La Cecília va acabar els estudis esforçant-se molt i traient molt bones notes, però no li van donar cap títol pel fet de ser dona. Quina injustícia, un cop més. Aquells anys, algunes universitats permetien l'accés de les dones a les classes, però, encara que superessin amb èxit tots els exàmens, no els donaven cap títol universitari. De fet, Cambridge no va començar a donar títols a les dones fins 25 anys després que la nostra protagonista hi estudiés. Era l'any 1923 i la Cecília, que aleshores en tenia 23, va prendre una decisió.
Sabeu què? Me'n vaig als Estats Units.
De debò que marxes tan lluny? Per què?
Si em quedo aquí a Anglaterra, pel fet de ser dona només puc aspirar a fer de mestra. I això no és el que vull. Vull investigar les estrelles. Fa poc el doctor Shapley va fer una xerrada a la universitat.
Qui és aquest senyor?
Va ser el director de l'Observatori de Harvard College, Amèrica, i ens va dir que hi havia beques per a dones per unir-se al seu centre d'investigació.
Veig que ho tens decidit.
Decididíssim.
I d'aquesta manera, la jove Cecília, tan il·lusionada com espantada, va agafar un vaixell per travessar l'Atlàntic i anar-se'n als Estats Units, on s'albiraven nous horitzons en el camp de la investigació científica i en el camp de la igualtat entre homes i dones.
En aquells moments, el director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat era l'astrònom Edward Pickering. Estava desbordat de tanta feina com tenia. Gràcies als avenços tecnològics, les tècniques d'astrofotografia havien millorat molt i ara es podia retratar l'espai amb més claredat. Com a resultat, s'acumulaven una gran quantitat de dades i no donava l'abast per processar-les i interpretar-les. Així que, per descarregar-se de feina, Pickering va contractar com a primera ajudant la seva minyona, Williamina Fleming. Li va donar unes quantes tasques ben simples i va quedar força satisfet de la seva eficàcia. Aleshores, l'astrònom va decidir obrir les portes del seu despatx a més treballadores per tal que fessin les tasques rutinàries d'analitzar les fotografies i anotar els mesuraments. Havien de mesurar i enregistrar la posició, el color i la brillantor de les estrelles. Un dels motius de l'astrònom per contractar-les, això sí, era que acceptessin cobrar menys que un home. Els pagava entre 25 i 50 centaus de dòlar per hora, que era poc més del que cobrava un treballador no qualificat en una fàbrica.
En poc temps, més de 70 treballadores van passar per l'observatori sota les ordres de Pickering. Sabeu quin mal nom els van donar? Els deien les computadores de Harvard. Però no tothom hi estava d'acord amb aquella oportunitat per a les dones. Hi havia altres persones més grolleres que es referien a l'observatori com l'harem de Pickering. Sabeu què és un harem? En la cultura musulmana, un home es pot casar amb diverses dones si les pot mantenir. I l'harem eren les estances de la casa on vivien totes les esposes juntes. Ja ho veieu, tot i ser dones treballadores, intel·ligents i eficaces, molts les veien d'aquesta manera burlesca.
La Cecília es va unir a aquell grup de dones. Quan ja feia uns mesos que treballava fent una feina precisa i excel·lent a l'observatori, un dia la va venir a veure el director de postgrau de Harvard, el doctor Harlow Shapley.
Cecília, realment veig que t'agrada aquesta feina.
La veritat és que les tasques rutinàries de recopilació de dades són una mica avorrides, però sí, m'apassionen l'estudi del cel, els estels i l'univers.
Ets molt intel·ligent, es veu de seguida. Penso que t'hauries de doctorar.
Com diu?
Que hauries de fer una tesi doctoral.
Ho diu de broma, oi? Es vol riure de mi.
Per què ho dius?
Perquè ja tinc experiència, estudia molt i fer molts exàmens i que al final no em donin cap títol.
Ah, tens raó que això t'ha passat. Però ja no ets a Anglaterra, ets a Amèrica. I jo amb aquestes qüestions acadèmiques no faig broma. Si fas una bona tesi i la defenses com cal, et prometo el títol de doctora.
De debò? Ha doctorat altres dones?
No encara, però algú ha de ser la primera i penso que tu compleixes tots els requisits per aconseguir-ho. Tens la meva paraula.
Uau! Moltíssimes gràcies, doctor Shapley. Ho faré.
A partir de tot el material que havia recopilat amb les seves companyes de l'observatori, la Cecília va redactar un tractat cabdal en la història de l'astronomia. Va decidir analitzar quina era la composició química de la superfície de les estrelles. I sabeu què va descobrir? Que l'atmosfera de les estrelles, i per tant, la major part de l'univers observable, estava formada principalment per hidrogen i després per heli, amb vestigis d'altres elements.
Gràcies a aquesta investigació, amb només 25 anys es va convertir en la primera dona doctorada en astronomia. I heu de saber que, uns anys més tard, hi va haver astrònoms de renom que van descriure aquell estudi com la tesi doctoral d'astronomia més brillant que s'ha escrit mai. Tot i així, en aquell moment, la teoria de la Cecília va ser molt polèmica, tot i que tenia una pila de dades que confirmaven les seves conclusions. Sabeu per què? Perquè aleshores es creia que les estrelles havien d'estar fetes de materials similars als de la Terra.
Com diu, que són bàsicament hidrogen i heli? I de debò que li han aprovat la tesi? Però que no ho veieu, que això és impossible?
Però qui la diu, aquesta bestiesa?
Una tal Cecília Payne.
Una dona? La que faltava. Que sobre ara ens prenguem seriosament dones que es pensen que són científics. Bé, no ens feu perdre el temps.
En veure la reacció de la comunitat científica, que era masculina i molt masclista, la Cecília va decidir afegir una nota a la seva tesi. Sabeu què hi deia la pobra? Doncs admetia que probablement s'havia equivocat. Tot i que estava convençudíssima que havia fet bé les investigacions, no volia trepitjar cap ull de poll per mantenir obertes totes les opcions professionals possibles en el futur.
Però sabeu què va passar anys després? Que tots aquells que se'n burlaven, quan van poder investigar el mateix tema amb sistemes més moderns que els de la Cecília, van arribar a les mateixes conclusions a què havia arribat ella. Aquella noia tenia raó. Us penseu que es van disculpar? Doncs no gaire. Van publicar els seus nous estudis i van escriure de passada el descobriment original de la Cecília. De fet, avui en dia encara hi ha molta gent que atribueix erròniament el descobriment a altres científics, com ara Henry Russell, precisament un dels astrònoms que s'havia rigut de la Cecília.
Això no em tornarà a passar. A partir d'ara no penso cedir davant de l'autoritat, encara que m'ataquin. Tinc molt clar que l'únic que compta són les proves científiques i la lògica de les argumentacions.
Després del seu doctorat, la Cecília va estudiar les estrelles d'alta lluminositat perquè volia comprendre l'estructura de la nostra galàxia, la Via Làctia. També va estudiar moltes estrelles variables, que són les que varien de lluminositat de manera considerable, i va fer milers i milers d'observacions juntament amb els seus assistents.
Aleshores, va fer una gira per Europa per presentar els seus descobriments i així va conèixer l'astrofísic rus Sergei Gaposchkin. Es va enamorar i quan ella tenia 34 anys, es van casar.
A partir d'ara, en lloc de ser Cecília Payne, seràs Cecília Gaposchkin.
No pas. Els homes ja m'han privat de prou coses en aquesta vida. Així que el meu marit no em prendrà el cognom. Encara que als Estats Units ho feu així.
Però el cas és que...
Si de cas, seré Cecília Payne Gaposchkin. Tot i que, si ho preferiu, em podeu dir doctora Payne, que és més curt i sona millor.
I aquell matrimoni va començar a col·laborar en les investigacions d'astronomia estel·lar i van decidir que també col·laborarien a la llar. En Sergei va assumir moltes tasques domèstiques que tradicionalment s'assignaven a les dones i això permetia que la Cecília dediqués més hores a la feina científica. Això va fer que la gent comentés que era una mala esposa i una mala mare, perquè treballava molts dies fora de casa i també moltes nits, però ella havia après la lliçó.
Que diguin el que vulguin. Jo faig la meva i no he de donar explicacions a ningú. Les úniques explicacions les dono al meu marit i ell està al meu costat en tot. Per tant, endavant, Cecília, no t'aturis!
Va seguir treballant a la Universitat de Harvard durant més de 10 anys sense aconseguir una posició oficial. Simplement constava com a assistent tècnica del doctor Shapley. No va ser fins al 1938 quan, tot i que feia temps que ja era doctora, per fi va aconseguir el títol oficial d'astrònoma. Amb 43 anys va ser escollida membre de l'American Academy of Arts and Sciences i als 56 va passar a ser la primera dona professora associada a Harvard. Era una gran fita, però la igualtat encara no era total. Cobrava un salari baix perquè les dones no podien ser professores. També es va convertir en la primera dona que dirigia un departament en aquella universitat. Va guanyar molts premis com a astrònoma. L'apassionava la investigació, la possibilitat de descobrir alguna cosa nova.
La recompensa del científic jove és l'emoció de ser la primera persona en la història del món a veure o entendre alguna cosa. Res no es pot comparar amb aquesta experiència. I la recompensa del científic vell és la sensació d'haver vist com un esbós inicial es convertia en un paisatge magistral.
L'any 1974, l'Observatori de Harvard va descobrir un nou asteroide, el número 2039. En reconeixement als seus descobriments científics, el van batejar com l'asteroide Payne-Gaposchkin. Ella va morir poc després, quan tenia 79 anys, després de tota una vida de passió per la ciència i de lluita pels drets de les dones i en contra de la seva discriminació. Va ser una gran inspiració per a moltes científiques i una pionera del canvi en la societat del segle XX. I és per això, i per tots els seus descobriments brillants com les estrelles que estudiava, que la Cecília, la doctora Payne, va fer història. Si t'ha agradat conèixer la vida de Cecília Payne, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menatges i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Eliseu Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.